o es el presidente de la Junta.
¿Qué significa? Que 1.728 vecinos volverán a sus casas. O sería más o menos 8 de cada 10 vecinos de Grazalema pueden volver a zonas que ya técnicamente los geólogos han calificado como zona segura.
Son les 12:04. Més notícies a la 1 en punt.
Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio. A Eivissa i Formentera, 93.7.
El dia a Eivissa i Formentera amb Laura Tur.
Bon dia, benvinguts i benvingudes un dia més al Dia Eivissa i Formentera. Avui és dilluns 16 de febrer, i avui, com sempre, comencem setmana i ho fem posant l'actualitat en comú. Ara us presentarem les tertulianes que ens ajudaran a enriquir el debat d'aquesta setmana i, com sempre, completarem el programa d'avui connectant amb el nostre company de Ràdio Illa, el periodista Pepo Rubio, perquè ens expliqui tot allò que ha estat notícia a la Pitiusa del Sud en els últims dies. Per tot això i per molt més, ja tenim aquí a la nostra companya, Ana Nieves García Gálvez. Molt bon dia.
Bon dia, Laura.
Tenim en Pablo Morganti al comandament tècnic, fent que tot això soni de meravella. I quan són les 12:05 abans de tot això, és el moment de posar-nos al dia. I començant, Nieves, la repassada a l'actualitat parlant de violència masclista, perquè una dona de 31 anys es troba ingressada a la unitat de cures intensives de la policlínica del Roser, estable, dins la gravetat després d'haver estat agredida per la seva exparella, que tenia una ordre d'allunyament.
Sí, els fets es van produir ahir diumenge al matí cap a les 10 a l'habitatge de la dona situat al barri de Can Tomàs a Sant Antoni. L'home, que com deien tenia una ordre d'allunyament, va atacar presumptament la seva exparella, la mare de la dona també, de 56 anys, i la germana de 27. Com a conseqüència de l'agressió, la dona va ser traslladada a urgències de l'Hospital Can Mises, on va ingressar passades les 11 del matí. Allà va ser estabilitzada i al voltant de les 3 de la tarda va ser traslladada a la policlínica del Roser en estat crític amb traumatisme cranial. Per la seva part, la mare i la germana de la víctima també van ser ateses a l'hospital per policontusions i van rebre l'alta mèdica durant la tarda d'ahir. L'agressor, del que no s'ha facilitat informació, va ser arrestat per agents de la Guàrdia Civil que es van traslladar fins a l'habitatge. També van intervenir 3 patrulles de la policia local de Sant Antoni que van col·laborar en l'arrest i l'atenció a les víctimes. Segons ha informat aquest matí la policlínica del Roser, la dona es troba a la unitat de cures intensives del centre mèdic. Pateix un traumatisme cranioencefàlic greu i altres politraumatismes també greus i es troba estable dins la gravetat i segueix sota estricta vigilància mèdica.
I estarem pendents de la seva recuperació, tant de bo sigui aviat. I seguirem també molt pendents de més assumptes, per exemple, de sanitat, perquè avui comença la vaga de metges contra l'esborrany de l'Estatut Marc del Ministeri.
Sí, la vaga convocada a nivell nacional defensa un estatut propi del metge i el facultatiu. Els sindicats asseguren que tenen la mà estesa al diàleg per tal que Sanitat reconsideri i reprendre les converses per millorar les condicions laborals dels professionals. Les aturades estan convocades una setmana al mes, comencen avui fins divendres i està previst que s'allarguin fins el mes de juny com a una primera etapa. A l'Hospital Can Mises s'ha convocat una concentració aquest matí a les 11.
Idò, deixem ara de banda la vaga de metges, de la que també estarem pendents, i continuem ara parlant d'aigua, perquè la bassa de reg de Sarrota, Santa Eulària, hauria d'estar completament operativa per aquesta propera campanya de reg. Per això, l'Aliança per l'Aigua ha fet unes consideracions i ha dit que és una solució insostenible per omplir-la, que s'està fent servir ara mateix aigua de salada i que aquesta és una solució insostenible.
L'entrada en servei de Sarrota després de gairebé tot un any en proves serà el punt i seguit a una història que arranca el 1995, quan va començar la construcció d'una bassa amb capacitat per més de 200.000 metres cúbics d'aigua. Havia de solucionar l'asset del Camp Eivissenc amb aigua regenerada de les depuradores, però l'alta salinitat ha fet que després de desenes de milions d'euros d'inversió s'hagi hagut de recórrer amb esclari 87.000 metres cúbics d'aigua desalinitzada, gairebé la meitat de la seva capacitat, que és una opció insostenible per l'Aliança per l'Aigua. Toni Tur és el seu portaveu també i també president de la Cooperativa Agrícola de Sant Antoni. L'escoltam.
Perquè estava tota la instal·lació obsoleta i gairebé abandonada, s'ha tornat a posar en marxa, però s'està fent amb aigua desalada. Regar amb aigua desalada és insostenible ambientalment i econòmicament.
Els agricultors aposten per tancar el cicle de l'aigua, reduir la infiltració salina per tal que les depuradores de l'illa regenerin correctament un recurs escàs. Els nuclis urbans han de fer servir aigua desalada i l'han de consumir tot l'any.
Tot el que són nuclis urbans s'aprofitin de les desaladores, inclús en hivern. En estiu està clar que les desaladores no donen abasto. I després, per altra banda, en estiu, prioritzar els usos i parlar de regular el consum. És veritat que hem tingut aquestes pluges excepcionals que ens donen tranquil·litat per aquest estiu, però si en fem un mal ús ja pot ploure el que vulguem, que mai en tindrem a prou.
És el que s'han compromès a fer per primera vegada els consistoris de l'illa, perquè d'aquesta manera es deixarà descansar els aqüífers que s'han recarregat amb les darreres pluges després de fregar una situació crítica per la sobreexplotació acumulada dels darrers anys de sequera.
I acabam aquesta repassada a l'actualitat, Nieves, parlant dels preparatius per la nova temporada turística. L'Ajuntament d'Eivissa ha tret a concurs les noves concessions de platges pels pròxims 4 anys, que comptaran amb més d'un centenar de gandules menys. També està avaliçant el moll de Sa Punta d'Esviver per retirar-hi les nombroses barques que estan allà fondejades de manera il·legal.
La recuperació de la platgeta de Sa Punta d'Esviver passa per posar fi al port encobert que cada estiu omple de barques la zona. Per això l'Ajuntament avalissa amb boies al moll. Escoltam Rubén Souza, regidor de Platges de Vila.
Pues simplemente quedará el dique de forma de abrigo, ¿no? Ante tempestas y demás, que pueda haber pues un lugar de abrigo, y simplemente pues lo que hacemos es recuperar la playa, o sea, eliminar todas las boyas y todos los muertos ilegales que hay divididos por la arena, y pues dejar esta zona para bañistas como siempre tenía que haber sido. Calculábamos que inicialmente rozaba las 90 y pues este verano pues cabrán las 10 que quepan en el dique y de forma puntual, porque luego eso es Costa es el que tiene que regular ese dique.
Ara hi haurà un temps de cortesia perquè els propietaris de les embarcacions que passen l'hivern les retirin, com a molt tard, a principis de maig. La nova normativa de platges serà més dura amb els fondejos il·legals. A més, com deien, l'Ajuntament també ha tret a licitació les concessions de platja per 4 anys fins l'any 2029. El lot de Sa Punta inclou el quiosquet de platja, 60 gandules i 30 parasols. En total, a les 4 platges urbanes de Vila hi haurà 108 gandules i 50 parasols menys que l'estiu passat.
I ho deixem aquí, Neves, pel que fa a l'actualitat. Moltíssimes gràcies.
Fins després.
Després et tornem a escoltar. I ara, quan són les 12 i gairebé 12 minuts, 12 i 11, fem una aturada per la publicitat. 2 minutets, anem agafant posicions aquí a l'estudi i començam la tertúlia aquí a IB3 Ràdio. Fins ara.
IB3 Ràdio és diversitat. Quan tot es veu fosc, hi ha algú que t'escolta. 30 anys acompanyant la gent de les Illes Balears. 1-2. Una cridada que salva. Una veu que acompanya. Gràcies a les persones que ho feis possible. Govern de les Illes Balears.
Tens vídeos familiars des dels anys 50 fins als 2000? Envia'ns les teves pel·lícules o cassets abans del 26 de febrer i t'ho digitalitzam gratis. A més, podràs ser protagonista de Mallorca Supervull, un documental sobre els cineastes amateurs de Mallorca. Més informació a mallorcasupervull.com.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara!
Cada capítol de la radionovel·la du les 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va la cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va a la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio, amb Vicent Tut.
El dia, a Eivissa i Formentera, IB3 Ràdio.
12:14, ja tornem a ser aquí. Estava escoltant El Dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio, i un dilluns més obrim el nostre espai de tertúlia, posem l'actualitat en comú aquí a IB3 Ràdio, i aquesta setmana és un plaer saludar en Esperança Marí, escriptora, filòloga i exdiputada al Parlament de les Illes Balears. Molt bon dia, Esperança.
Molt bon dia i salut.
I salut, efectivament. Tenim també a la doctora en Ciències Biològiques, Antònia Maria Siré. Molt bon dia.
Molt bon dia i molt ventós encara.
Molt ventós encara, sí. Ara en parlarem. Tenim també el periodista, músic, cineasta i pràcticament un clon d'en Robe, veritat, d'Extremadura, bueno. Javi Riera, molt bon dia.
No sé si tant, ja m'agradaria, però bueno, li van fer un homenatge aquest dissabte, sí.
I com va anar?
Ostres, molt bé. Sí, gent de 18 anys que sabia totes les cançons d'Extremoduro i gent de 60 anys que sabia totes les cançons d'Extremoduro.
O sigui, va recuperar una mica la defensa humanitat, no?
Efectivament. Només espero que els guerrers de 18 anys que escoltaven Extremoduro no votin a segons quins partits, bueno, no votin a Vox, clarament, perquè si no han entès res. Perquè no estaria content ell, ja els hi dic.
I d'esben també podem parlar, perquè déu-n'hi-do, parlàvem ara aquí fora de l'estudi, esperant seguir prorrogant la seva visita a Formentera per aquest temporal, que és que no ens ha donat treva aquests dies. Quan podràs tornar a casa?
No ho sé, però ja en tinc ganes. La veritat és que hi ha molt de mal temps i n'hi ha hagut molt. Mm. Per tant, vull dir, no és una broma, eh? No. No és una broma ser de Formentera en aquests moments.
I ho parlàvem, en veritat, fa un parell de setmanes amb en Pep o amb aquests jugadors de futbol que havien vengut aquí a Eivissa. Vull dir, i tantes altres situacions i històries.
I les mercaderies que han d'arribar tot. Vull dir, és complicat. Per tant, potser em salta el protocol, però penso que més que mai se veu de senador de Formentera per poder defensar aquesta manera de ser, aquests fets propis, aquesta especificitat. Jo crec que és més important que mai.
Vinga, idò, sí. Posarem aquest tema en primer lloc damunt la taula, en Esperança, com sempre, un passe perfecte, pràcticament passi a gol, perquè una de les notícies que volia comentar aquesta setmana era precisament aquesta petició que s'ha fet, que la Societat de Formentera aplaudeix, que també corregeix una anomalia històrica, que és que Formentera tingui un senador propi i finalment pareix que cada vegada està més prop de ser una realitat, no, Esperança?
És que no és un luxe. Vull dir, és que a vegades pareix que un fa demandes o sol·licituds que una mica estratosfèriques, però no. Vull dir, que Formentera tingui un senador és una cosa que li pertoca. Vull dir, és una realitat, és una normalitat. Allò que és una anomalia és no tenir-lo. Que sigui l'únic territori de l'Estat que no tingui aquesta representació. Ja sé que Formentera és una illa que és petita, vull dir, no hi ha molta gent, però n'hi ha, i és una illa més, i com a tal ha de tenir la seva veu pròpia. Té un consell. Si té un consell des del 2007, ha de tenir seu senador. No vol dir amb això que el senador d'Eivissa i Formentera no faci bé la seva feina, però no és això. És Formentera ha de tenir la mateixa veu que tenen els altres de poder defensar les seues particularitats i poder-ho fer normalitat. I qualsevol que no vegi això és que no tracta la gent de Formentera de manera no normal. Per tant, això és molt greu. Jo ho dic sobretot amb això, perquè hi ha hagut un partit que és el PP que s'abstés. No val que s'abstengui aquí. Diem aquí, jo penso que el PP s'ha equivocat i penso que tindrà l'oportunitat de rectificar, però que es dediqui a fer altres històries, però no negar una representació Formentera que li pertoca.
Que no és això, posar en dubte la feina de senador d'Eivissa i Formentera,
no,
sinó
no
tenir una altra figura per unir forces, no?
No, i sobretot és perquè Formentera, com els altres, vull dir, ha de tenir la seva veu. No és un regal que li fas o una gràcia, no. És senzillament que li pertoca com qualsevol altre. Perquè un mallorquí sí i un formenterer no.
I sobretot, sobretot si ho comparam amb les Illes Canàries. Hi ha que tenir respecte pels territoris insulars. I hi ha una cosa que jo no entenc i és quan els dos arxipèlags resulta que mos tracten diferent. I resulta que a Canàries sí que consideren que cada illa té la seva idiosincràsia i, en canvi, a Balears, de sempre, mos han tractat com si fóssim una província única, com pot ser Múrcia o com pot ser Logroño, que, a més, també són comunitat autònoma. Però, clar, Això és fals, perquè nosaltres no som una província com qualsevol altra degut a que tenim discontinuïtat territorial. Per tant, el que és bo per Canàries també ha de ser bo per Balears. I aquí també vull entroncar amb un altre tema, que és la discriminació que teníem a estes ara de les illes petites quan anàvem a un territori més ample de la nostra província o de la nostra comunitat autònoma, que és Mallorca. I resulta que allí, pel fet de ser d'una illa més petita, no teníem els mateixos drets a l'hora de tenir un títol de transport vàlid. Em feia molta gràcia quan veia que s'aprovava una llei perquè el tren de Mallorca fos gratuït, igual que ho són alguns trens de la península, però només pels mallorquins. I, en canvi, els únics que pagàvem tren en tota Espanya érem els de les illes petites. Per tant, aquí sí que, a part de reivindicar el senador per Formentera, crec que hem de tenir una mira ampla i reivindicar un tracte similar per cada una de les illes. Siguen de la mida que siguen, però totes les illes han de tenir el seu respecte com a territori.
Heu posat aquí damunt la taula dos dels temes dels que parlarem. Apareix perfecte Javi Riera.
Sí, jo com a corresponsal de 5 dies d'Eivissa i Formentera puc donar fe de la necessitat de que hi hagi un senador a Formentera només, perquè jo m'ajudaria molt que també hi hagués un reporter a Formentera i no tenia que estar jo anant i tornant d'una illa i una altra. Per què Canàries té coses que no tenim a Balears? Perquè es les han lluitat molt més, també. Perquè tenen han tingut partits, històricament partits propis que han pogut ser decisius, i a més han tingut una... en el Congrés, me'n refereixo, i a més han tingut una voluntat i una batalla contínua per aconseguir una sèrie de coses. De fet, és que moltes de les coses que aconseguim a Balears, els descomptes de resident, els de 50% ja va ser gràcies a ell, i els de 75% també s'ha dit gràcies a ell. Si no, aquí, m'hi jugo quasi que els teníem pagant el mateix que la península, pràcticament, si no fos per els Canaris, i tantes coses. Això mos ha de fer veure la necessitat, bueno, això jo ho he comentat més d'una vegada també, de que hi hagués un partit insularista o i jo diria quasi més pitius que altra cosa, perquè si no estaríem en les mateixes de sempre, però a més de lo important que és poder reivindicar des del lloc exacte on passen les coses que necessiten, és a dir, el que dèiem, tenir veu pròpia, o sigui, ara mateix Formentera, per fi, en aquest sentit, tindrà una veu pròpia. També te dic, no sé jo si n'ha serat, tampoc. Se fa prou feina realment com perquè es vagi notar molt la diferència, però bueno, en qualsevol cas, és de justícia, i el que és trist és que hagi tardat tant en arribar.
Esperança.
A veure, jo aquí penso que Formentera, no sé, els altres, no ho vull posar, però crec que Formentera sí que s'ha treballat el fet de poder tenir un senador. Formentera crec que ha reivindicat a prou el fet de tenir el Consell, que tot han set baralles, baralles per tenir-ho endavant. Vull dir, baralles per tenir l'institut recollint firmes casa per casa, perquè me'n record perfectament quan es deia que un institut a Formentera no feia falta, que ja podíem anar a estudiar a Eivissa, etcètera.
Vull dir, per tant,
és l'hospital, la residència de dia, etc. Jo penso que tot s'ha treballat, que tot s'ha lluitat i que tot ha anat endavant. I que crec que, com dius tu, ha estat també molt gràcies a que hi ha hagut un partit que és gent per Formentera i que s'ha centrat en Formentera i ha tingut aquesta veu pròpia de Formentera. I penso que això ha estat molt important, i tots els partits que també li han donat suport, vull dir, perquè no ha estat un. És que m'ha sorprès ara, ha estat l'abstenció del PP. Ho he dit abans i ho torno a dir, jo vull pensar que rectificarà, que és l'argument que ha posat, però jo no és vàlid, aquesta por de que sigui una llei òmnibus i que llavors vendran aquells dolents que són els apatxes catalans i bascos, i vés a saber amb aquesta llei òmnibus que muscularan allà dins de dolents que són. Això és ridícul avui en dia. Vull dir, si tu fas una llei perquè Formentera tingui un senador, és aquesta i punt. Vull dir, no t'inventis excuses.
Sí.
Vox ho puc entendre, perquè Vox no pinta una mona Formentera, no té cap tipus de representació, no té res, per tant, que hi voti en contra, que s'abstengui, que faci el que vulgui. Com a mínim, allí no hi és. però el PP jo li demanca que rectifiqui i que facin una llei, la llei que s'ha de fer, que no pensi en trampes estranyes ni que vendran una altra vegada els sius a atacar.
A part, jo crec que tindrien que començar a entendre que les coses s'han de parlar i que s'han de negociar. Això d'anar sempre en l'ultimàtum damunt de la taula, dient, oh, és que per aquí molecularan, oh, és que no es pot parlar en su partit contrari, oh, és que resulta que això no... És una llei òmnibus que mos volen colar un gol. A veure, no té cap sentit fer aquestos òrdegos damunt la taula quan llavors resulta que es neguen a poder tenir converses, conversacions, pactes, que la democràcia és això. I la feina dels polítics, justament, és anar a buscar aquests pactes. Per tant, ja comença a ser molt cansat, molt fatigós, que cada vegada que hi té que haver-hi un petit canvi legislatiu, mos venguin amb aquestes monsergues i mos venguin amb aquestes excuses.
Javi.
Sí, respecte al que deien Esperança, sí, és veritat que Formentera, i a més Formentera sempre ha reivindicat les coses molt bé, crec jo. El tema és, la diferència que jo deia en Canàries, és que Canàries, les coses del hierro, la reivindica...
Tothom.
Claro, la reivindiquen des de la central, des de la capital.
Sí.
I això aquí no passa.
No.
No passa ni de lluny, al revés. Si encara veuen que hi ha alguna cosa que m'ho pot llevar, m'ho la lleven. És que clar, som una comunitat que té una característica, a part de ser illes i tot això, és que té una característica molt, molt, molt curiosa, que és que tenim a ser una mica a casa. O sigui, és així. La capital, nombrosament, va... Si no en contra, que moltes vegades inclús, o algunes vegades inclús en contra, per lo menos d'esquenes. O sigui, és a dir, ni escolta, ni l'import... No, no. En general, els polítics de Mallorca no saben absolutament res, no tenen ningú coneixement sobre el que passa a ninguna de les pitiuses i moltes coses de Menorca tampoc, però sobretot a les pitiuses. No tenen ningú coneixement ni interès per tenir-lo. Sí. Aleshores, clar, així és molt difícil. Tu pots fer la reivindicació de forma entera, però li ha costat tant també per això, perquè és que al final són una illa de 12.000 habitants que són el que són i tenen la força que tenen. El trist és això, de que no hi hagi, des de les pròpies Balears, no diguen, ostres, volem això... Igual que volem ser excusades per Mallorca, que bé mos venen, doncs volem això per Formentera i volem això per Eivissa. Però és que, com que has fet l'eslògan aquest de quatre illes, un país, cap frontera, és mentida, o sigui, i són Balears i totes aquestes coses,
però són aquelles,
no són Balears.
Però si d'aquesta de cas de que s'ha de crear. Vull dir, per tant, quan es fa l'eslògan aquest de quatre illes, cap frontera, no
un
sé
país.
Com, un
sí,
país... Un país, per tant, jo crec que es fan aquests eslògans precisament per transmetre aquestes idees, perquè quallin aquestes idees de país. I saps què passa? Que també, que quan hi ha l'espoli fiscal que hi ha damunt aquestes illes i el pastís que queda és tan petit, llavors què passa? Hi ha les baralles de veure qui se'l queda.
No hi ha barallers, el que era
Mallorquí ja està. Quan entram a la Unió Europea s'hagués sabut negociar un estatus per a aquestes illes com tenen les Canàries, alguna altra cosa mos estiríem ara en una altra situació. Uh-huh. Passa que llavors també hi ha s'ajuda aquest sentiment de que tenim una mica de ser ciutadans de segona. Nosaltres mateixos mos consideram, encara que som els que més riquesa produïm, tenim aquest complex d'inferioritat que això com a poble mos fa molt de mal.
Moltes gràcies, Esperança. Voleu afegir alguna cosa més? Perquè és que també n'Antònia Maria ha introduït aquest tema del transport públic, que crec que és important també debatre sobre que aquesta situació, que pot ser paradigmàtica de moltes situacions que vivim també de no sé si qualificar-ho, sí, de discriminació.
Sí,
no?
És una discriminació directa. És una cosa que a més, si ho quantificam, és el que en diuen el xocolata del loro. És a dir, quantificat és tan poca cosa que es de les illes petites puguem anar en transport públic gratuït igual que ciutadans de Mallorca, que realment no sé com no se'ls hi ha acudit abans d'unificar-ho.
És una bona cosa. Jo penso que aquestes coses que es fan bé s'han de dir.
Clar.
I penso que aquesta d'aquí és una cosa que s'ha fet bé i que s'ha de reivindicar.
Que no sé si ho he dit, i per la gent que ens està escoltant, que igual s'ha incorporat més tard en el debat, vaig a posar tothom en context, que és que els residents de Menorca, Eivissa i Formentera podrem demanar una targeta única per viatjar gratis en el transport públic de tota l'illa de Mallorca, perquè fins ara, i no sé si ho sabíeu, només ho podíem fer a Palma, perquè jo sincerament no sabia, i em considero que una persona informada, jo fins ara no sabia que els eivissencs podíem agafar el transport públic de Palma de manera gratuïta.
Jo tampoc, per, perquè l'aeroport...
I són persones informades.
I per tant, però en canvi, les xifres són que més de 1.000 menorquins l'utilitzaven. Vol dir que jo penso que si es posa en marxa aquesta targeta gratuïta, s'hauria també d'acompanyar d'una campanya que ens estàssim tots informats.
Que també sortíssim falques aquí a la ràdio pública, per exemple, mitjans de comunicació, no només aquí a IB3, a tots els mitjans de comunicació, una campanya molt potent d'informació, perquè ni un sol eivissenc ni eivissenca, ni formenterer, ni formenterera es quedi sense saber que té aquest dret.
A Can Misses, quan els malalts s'han de traslladar a Son Espases o sa família ha d'anar per veure algun malalt, hi ha un protocol establert. No estaria per de més que dins aquest protocol d'informació que se'ls dona s'incorporàs també la informació d'aquesta targeta de transport.
Sí, perquè si has de traslladar-te a Mallorca per atendre un familiar que està ingressat o en els que estan cuidant a un hospital fora de casa teua, pues la veritat és que també ajudaria. No ajuden gaire, de vegades.
Sí, és que hi ha molts d'estudiants que també necessiten aquest tipus de transport, perquè són eivissencs, i no tenen per què viure a Palma, precisament. I resulta que tenen que pagar transport. I és el que deia abans, de no considerar que una illa partida en quatre trossos no s'ha d'administrar igual que una província com és Logronyo, que resulta que és un territori únic. És a dir, jo no me puc imaginar què dirien els ciutadans d'un extrem de la província de Logronyo si resulta que per anar a una altra part de la seva província els hi fessin pagar, mentre que nosaltres poguessin anar en transport públic de forma gratuïta. Això és una discriminació que només en petit és de les illes petites.
Javi.
Sí, una més. Vull dir, abans parlàvem de l'altre i ara això és... És que són aquestes particularitats que evidentment, les illes fan que tinguin una singularitat, etc, però hi ha moltes coses que estan artificial, estan fetes de parells de manera artificial i és per això, perquè totes les decisions, repeteixo, es prenen des de la sucursal, la central i l'altre, sí, es prenen amb el concepte de central i sucursals, no? I aleshores la central pues té les decisions, les reunions es fan allí, les coses importants es fan exactament allí, i nosaltres ens tenim que buscar una mica la vida. I cada cosa que es conquista és una lluita que du anys i que a veure si es aconsegueix, i hi ha gent que no... I a Mallorca no ho entenen mai i no ho veuen, i és cansador i és difícil, però vull dir, està mai bé tres, vull dir, no estic destapant res a ningú.
Gràcies, Javi, Esperança.
Jo només afegia, ja que estan parlant del tema del transport, que això és una millora petita, si voleu, però és una millora. Però tant de bo servei general de transport millorats.
Sí.
Perquè parlàvem de Formentera, i si vosaltres us hi fixau, quan mirau els horaris de les barques que arriben i les línies de transport després que hi ha, per cada 5 o 6 barques potser trobaràs un bus, sí, i la resta que fas.
Sí.
Vull dir, no hi ha transport públic, no n'hi ha Formentera, i a Eivissa és una mostra del que hauria de ser un transport públic.
Encara
per tant, aquí quedam...
Encara pitjor. Jo moltes vegades que vaig a Formentera i he d'agafar llavors l'autobús, resulta que l'autobús surt exactament a la mateixa hora que arriba la barca, el qual vol dir que no tens temps d'agafar l'autobús.
No tens temps. Quan arribes busques bus per teix.
Tu vas corregents i veus l'autobús que se'n va cap allà. Això realment és haver-ho pensat, diguem-ne, d'esquena en els usuaris.
Oh, no.
Perquè, mira, cadascú pensa per ell. D'esquena en els usuaris. Jo anava a fer servir una altra paraula no tan alemany.
No tan agradable, veritat.
Una altra part d'escurs.
Sí. Idò, això a Formentera, però és que a Eivissa és el colmo del mal funcionament del transport públic. Cada línia té un funcionament diferent perquè resulta que gestiona una empresa diferent. I no hi ha manera de que el Consell Insular agafi ja d'una vegada aquest tema i l'unifiqui d'alguna de ses maneres. Ja que parlàvem en Canàries, a Canàries, cada illa, i són la majoria més grosses que Eivissa, tenen un sol sistema de transport públic per cada illa. I està pensada pels usuaris d'aquella illa. En canvi, aquí, a Eivissa, està pensada pels empresaris que tenen una concessió, però no pels usuaris que agafem l'autobús.
I per als turistes.
Ah, també, claro.
Sí, aquí, en general, tot ho feim... Tot ho feim encaixar perquè li vagi bé als turistes. No posem massa autobusos perquè després no lloguen cotxes, no impedim massa l'entrada de cotxes perquè si no després els turistes no poden llogar cotxes, no posem massa taxis de temporada perquè si no no faran prou negocis taxistes amb els turistes per dur-los i així una mica tot. No gastem massa d'aigua en coses importants, no sigui que ens quedin sense per els hotels i els camps de golf i després els que els hi tenim que dur en els creuers... I clar, perquè és una illa pensada, generalment, i on els poders fàctics estan molt vinculats a l'empresa de sector turístic, sí. I aleshores és molt difícil fer polítiques per a la ciutadania quan d'alguna manera els hi devem, i no és que els hi devem, però sentim, els polítics senten que els hi deuen alguna cosa a aquests empresaris, perquè si no... Pues no sé què passaria, si no, però bueno, des de frases com tornarem a sembrar patates i coses d'aquestes. I aleshores, clar, és molt difícil conjuntar les necessitats de residents des d'aquesta perspectiva. És una mica el que li està passant a Màlaga, en altres sentits, però és una mica el que li està passant a Màlaga, que és una ciutat que ha expulsat completament en els malaguenys d'allí, i encara tens que sentir a polítics que te diuen que, bueno, pues, si tens que agafar el cotxe i tardar 30 minuts per venir a treballar, pues que tampoc és un drama. Claro, bueno, i potser tampoc és un drama si el turista té que buscar una casa rural a la quinta punyeta i venir, i si és un drama que es faci fotre no vengues. Vull dir, és que és un drama, és per escapar una hora diària improductiva de la seva vida per
cada
anar a fer
dia.
Feina. Cada dia. Cada
vida.
Dia. Però clar, segurament la regidora que ho va dir igual no tenia cap problema, per el que sigui.
I a més, això d'aquí empitjora el tema de l'habitatge que dèiem, perquè com que no tens transport públic, la persona que treballa per exemple, que treballa a Vila només pot viure a Vila, perquè no pot anar enlloc més.
Exacte.
Si no, tindrien més facilitats per anar a Sant Antoni o per anar a Santa Eulària, etc. Però vull dir que et condiciona també després també la manera de treballar i de viure a Eivissa.
O gent que han vist testimonis també en mitjans de comunicació de persones que acaben més tard que el servei d'autobús i han de buscar la vida per tornar a casa bé, de manera molt creativa.
Que no seria complicat, perquè s'ha estudiat, hi ha estudis fets, de, per exemple, que hi hagués un sistema de bus més petit que no aquesta espècie de busos a vegades immensos que van per les carreteres d'Eivissa, que no sé d'on els duen, però que necessitarien, jo crec, que passar moltes ITVs. Però un sistema de bus més petit, però que està en ruta permanent...
Sí.
Això facilitaria que hi hagués un transport digne tant pels turistes, que també el poden fer servir, com per residents.
Sí.
Sobretot un sistema circular.
Sí, un sistema circular permanent.
Clar, estic pensant la dificultat que hi ha si tu vius a Sant Mateu o a Corona per anar a treballar a la Bahia de Sant Antoni. Perquè no tothom treballa exactament a Sant Antoni. Hi ha molta gent que treballa a Cala de Bou, que treballa cap a les platges de Port d'Estorrent. I clar, si tu no tens un bon servei circular de transport públic amb autobusos petits, pues resulta que no hi ha manera. Només hi ha tres punts que estan ben comunicats, que són el centre de Vila, en su centre de Sant Antoni i en su centre de Santa Eulària.
Així
i tot l'altre ja t'apanyaràs.
Sí,
fins a l'aeroport, perquè la Gondent Xavi és turista,
sí, clar.
Ha d'estar ben atès. Clar, tot l'altre t'has d'inventar. I com que tu has d'inventar, finalment acabes utilitzant cotxe. I si acabes utilitzant cotxe, tenim un atasco permanent a les carreteres d'Eivissa, que resulta que cada eivissenc va sempre enganxat a un cotxe, i això, evidentment, té una mobilitat molt reduïda, perquè tots estem allí atascats i perdent el temps a la carretera.
Com Estram, va fet Estram, que també hi cabia perfectament, amb tot l'estalvi d'energia, de contaminació, fer Estram que anava directe de Sant Antoni Vila a Vila a l'aeroport, només va fet aquesta primera línia, és una meravella, però tornem a lo de sempre, no hi ha finançament per fer aquest tipus d'obres, però que s'haurien d'esmerçar, jo penso, tot molts d'esforços, perquè seria important.
Javi.
Un hiperloop.
I de... què?
Un hiperloop, és el que faria falta.
Ah, un hiperloop a tota l'illa d'Eivissa.
Exacte.
Val, no, m'ha costat el principi, dic, perdó. I de bé, ens ha quedat el tema de l'aigua, que era la previsió que teníem era començar parlant de l'aigua, però, si voleu, la setmana que ve el mantenim aquest com a primer tema, perquè és aquesta manifestació que ha fet des d'Aliança per l'Aigua, que diuen que és insostenible fer servir aigua desalada per abastir la bassa de rec de la Rota. No sé si, ja que tenim aquí en Esperança,
sí, jo,
molt breument haurà de ser, i, sí, i tots molt breument.
Només penseu el que val un litro d'aigua desalada per utilitzar-la per una bassa de rec. És un absurd, econòmicament parlant, tan gros, i és una despesa mediambiental tan exagerada que és el mateix que el que diuen matar mosques a canonades. Això no té cap sentit.
Esperança.
Allò que s'ha de fer, i ja ho hem comentat moltes vegades aquí, perquè no és la primera vegada que en parlem d'aquest tema, és controlar el vessament d'aigua salada a la xarxa. Si tu controles el vessament de l'aigua salada a la xarxa, aquesta aigua salada no va a la bassa.
Exacte.
Per tant, no li has de tirar llavors aigua dolça per baixar el grau de salinitat. Què passa? Que això implicaria que els ajuntaments, en aquest cas Santa Eulària, es posessin les piles, i el que passa, aquí ja seríem amb el tema d'en Xavi, que com que precisament els que tiren l'aigua dessalada a la xarxa són un parell d'hotelers, se'ls hauria de controlar, perquè avui en dia sap perfectament en quina part de la xarxa entra més aigua salada. Per tant, tu saps exactament qui és. Doncs ves per ell i digue-li que s'ha acabat. M'explic? Per tant, aquí, amb això s'arreglaria el problema. Passa que aquí llavors entram entre qui vota, qui no vota, que si és un hoteler o no és un hoteler, i tornem a estar en la mateixa història de sempre.
Javi, molt breument.
No, bueno, crec que està tot dit, que no arreglarem el món, però que és transport... El transport públic és algo que s'ha d'arreglar, s'ha de solucionar ja, i s'ha deixat de pensar totes les accions de la illa. Pensar en el ciutadà ja de pensar en el turista. O sigui, el turisme és només un sector econòmic, punt. Les coses no, per la gent que viu.
I no arreglarem el món, molt breument, 10 segons d'esperança.
Sí.
És que em preocupa una mica, perquè només volia posar un exemple d'aquest tema. El Port de Sant Miquel, el tenim tots en ment, aquells hotelers immensos del Port de Sant Miquel, beuen aigua dels pous. Per què? Perquè l'Ajuntament de Sant Joan diu que no té pressupost per fer la canonada que va del poble de Sant Miquel en el port. Ja està tot dit.
Idò, ho hem de deixar aquí, això. No arreglarem el món, però jo m'ho pas molt bé intentant-ho cada setmana amb altres. Esperança, Maria, Antònia, Maria, Siré, Javi, Riera. Un plaer, com sempre.
Igualment.
Gràcies.
Són les 12:41 minuts. Fem una aturada d'un minut per la publicitat, que ja tenim en Pepo Rubió esperant per parlar amb altres. Fins ara.
IB3 Ràdio és informació.
Com estàu? Ben trobats un dia més a Tèntol.
Tèntol, amb Margalida Mateu.
Un programa que ja sabeu que de dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanyem aquí a IB3 Ràdio.
Olicaris.
Hola a tothom.
Molt bon dia, ells de Tèntol.
Bon dia, Corell.
Aquí la senyora Tebriós.
No ho entenc.
Tal dia com avui, així Ludwig van Beethoven.
Bon dia, estimats, com estàu?
Bon dia.
Mireu quina cosa més curiosa.
Que estic així com endimoniat.
Tèntol.
Se m'ha desmadrat la cosa.
La pausa que necessites a IB3 Ràdio.
A IB3 Ràdio, el dia, a Eivissa i Formentera.
Thank you.
Televisió, Formentera.
I 42 minuts, ja tornem a ser aquí. Estava escoltant el dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio, i un dilluns més, sempre cap a aquesta hora, ja tenim preparadíssim el nostre company de Ràdio Illa, el periodista Pepo Rubio. Molt bon dia, company, com estàs? Per on pares?
Molt bon dia, Laura, des del vell mig de Sant Francesc, que Formentera està vivint, doncs bé, unes jornades molt intenses, sobretot després del dia històric que vam viure al Congrés dels Diputats el passat dimarts, ja ho recordareu,
sí,
en què es votà en el Congrés la presa en consideració de la llei per la reforma de l'article 69.3 de la Constitució, als efectes que Formentera esculli, després de dècades de reivindicar-ho, un senador propi. Bé, va ser una jornada històrica perquè vam poder escoltar, doncs, les reivindicacions de Formentera. A més, a la tribuna d'espectadors hi havia, doncs, ni més ni menys que representants del Consell Insular de Formentera, del president, consellers de l'equip de govern i de l'oposició, i a més també el diputat de Formentera al Parlament Autonòmic va estar a l'estrat per poder, doncs, exposar davant del Congrés dels Diputats les raons perquè Formentera hauria de tenir un senador propi. Ara bé, la gran sorpresa, doncs, la va donar el PP, perquè si bé hi ha hagut, doncs, una consonància, sintonia, consens aquí a l'Ajuntament de Formentera, al Consell de Formentera, al Parlament de les Illes Balears, i amb el PP sempre dient que sí, que donava suport a aquesta reivindicació, doncs en aquesta presa en consideració el PP, contra tot pronòstic, es va abstenir en aquesta votació. Bé, les raons que han escrit fins ara els diputats populars, per exemple, doncs el mateix portaveu adjunt, José Vicente Maribosó, popular d'Eivissa, doncs el que ens va dir és que des del PP no es refien que el Partit Socialista a l'últim moment introdueixi alguna proposta nova en aquesta reforma constitucional, no? O sigui, aprofitant que s'engega el tren de la reforma constitucional, que no fiquin altres elements. Des del PSOE, Pilar Costa, que forma part com a diputada del Parlament, de la mesa del Parlament Autonòmic, va assegurar i reassegurar que el PSOE no té cap intenció de fer això. I, de fet, PSOE i Sumar han registrat a la mesa del Congrés una petició perquè aquesta reforma constitucional es faci per lectura única, un procediment, doncs, més àgil, més ràpid i que, a més, impedeix que s'hi puguin introduir altres propostes. Bé, amb tot això va haver una mica de, podem dir, malestar entre la comitiva formenterera que va anar al Congrés, i és més, el president del Consell, Òscar Portes, i dos dels seus consellers, un d'ells, per cert, militant del PP, a l'hora de la votació, com que ja sabien que el PP s'abstindria, van decidir no assistir-hi com a protesta. Bé, més enllà d'aquests fets, el que volem és parlar amb un dels protagonistes d'aquesta jornada històrica del passat dimarts, que és el diputat formenterer Llorenç Còrdova, que va ser un dels enviats, un dels tres enviats del Parlament Autonòmic per plantar-se al Congrés i explicar per què és important que Formentera d'una vegada per totes tingui aquest senador propi. Llorenç Còrdova, benvingut a IB3 al dia.
Moltes gràcies, molt bon dia a tothom.
Bé, crec que no cal tornar a repetir perquè hem de tenir un senador, una representació en la cambra territorial. Som l'única illa amb Consell o Cabildo que no té representació al Senat. Dit això, clar, es va crear una certa mala maror amb aquesta abstenció del Partit Popular. No sé com podem reconduir la situació, diputat.
Bé, el primer, com dius, no estan demanant res extraordinari, estan demanant una coherència institucional, perquè ara el que ara mateix és això, és una incoherència institucional. Es va iniciar la tramitació, això és el positiu, i tots els partits varen reconèixer que la situació era injusta, excepte Vox, però bueno, ja saben la ideologia de Vox, però clar, és com dius, en el moment de la votació el Partit Popular va sorprendre tothom i es va abstenir. Jo crec que és que es va sorprendre més, va ser tots els partits d'esquerra i sobiranistes que no s'ho esperaven, i jo, perquè no em vaig gravar la cara que vaig fer, però segurament també deve ser de quadro. No m'ho esperava, es veu que sí que varen avisar a la Unió i en el despartit popular. Crec que és, com has dit, molt significatiu que és l'únic candidat que hi ha de moment president del Partit Popular de Formentera, pues en senyal de protesta contra el seu partit, no es presenti a votació, encara que crec que tampoc és la manera de fer-ho. Estàvem tots allí donant-se cara i veient el que passava per llavors poder-ho explicar. Però bé, no ho sé, jo no acabo d'entendre. S'ha dit públicament per part del PP que era prudència, per si s'afegien altres qüestions, com finançament, fiscalitat, però aquesta reforma és estrictament delimitada i ho posa a l'article. Doncs jo crec que una cosa molt clara és que la prudència s'exerceix votant en contra de les esmenes, no abstenint-se en el primer pas. Jo crec que això és important. El procés ha de continuar i d'avançar amb la màxima agilitat possible, Formentera fa gairebé 20 anys que esperàvem, o més de 20 anys, I no poden quedar atrapats en dinàmiques estatals que no tenen res a veure amb aquesta reforma. Vaig veure que PSOE i Sumar proposaven fer un procés més avançat, més ràpid, inclús amb menys possibilitat de fer canvis. I jo he de dir que m'ha semblat molt bé i que m'apuntaria en aquesta idea i m'agradaria que el Partit Popular s'hi apuntés també. Jo almenys ho proposaré també. I és el que dèiem, no es tracta d'assenyalar a ningú ara ni de dir que hi ha hagut traïdors o no traïdors, es tracta de que això tiri per endavant i que vagi. En altres ocasions, les coses que ha dit el Partit Popular ja han passat, amb les altres modificacions que s'han fet, i sempre s'han quedat fora. Perquè al final això depèn de les votacions i dels vots del Partit Popular i del Partit Socialista. Si en algun moment, en comissió, en ponència, en el Senat, siga on siga, el Partit Popular veu que volen introduir alguna cosa més, pot tirar per enrere aquella esmena i, a més, tindrà una justificació. El que no pots fer és inventar-te coses i crear el que s'ha creat ara, que és fer una abstenció que el que fa és debilitar, crec jo, el procés.
Bé, per explicar-ho d'una manera aclaridora, el que es va votar el dimarts és només la presa en consideració. És a dir, els diputats del Congrés expressen la seva voluntat de si han de tractar o no un assumpte. En aquest cas, només amb majoria simple ja podia tirar endavant. Així que bé, l'abstenció del PP, diguem-ne, que va quedar doncs sense efectes perquè es va comptar amb el vot a favor dels socialistes i altres formacions, també nacionalistes, etcètera, etcètera. Què passa? Doncs que quan això progressi, quan s'hagi de votar, ara sí, a l'hora de la veritat, la reforma constitucional en si, perquè Formentera tingui un senador propi, llavors sí que caldrà una majoria qualificada, ni més ni menys que el vot a favor de 3/5 parts del Congrés. Per tant, el que apuntava ara el diputat Formenterer és que es necessitarà, sí o sí, doncs aquest vot a favor tant del PP com del Partit Socialista. Per cert, diputat, vostè demà té sessió plenària al Parlament de les Illes Balears. No sé si té previst abordar aquest assumpte també a la Cambra Autonòmica.
Sí, just vaig fer tenir una pregunta preparada per a la presidenta, que em toca cada 4 setmanes puc fer una pregunta directa a la presidenta per interpel·lar, i tenia preparada una pregunta i vist el que va passar el dia 10, he canviat aquesta pregunta i el que interpel·laré serà directament sobre aquest tema, perquè, com molt bé dius, ara mateix decidir no es decidia gaire cosa, era un mandat del Parlament de les Illes Balears, hi van anar 3 diputats triats pel Parlament per defendre. La diputada del Partit Popular va fer una defensa fantàstica sobre la necessitat que tenia Formentera de tenir aquest senador, i crec que va ser una de les primeres sorpreses també, i inclús, dic una cosa, es companya d'escola, tenc just al costat, i em va saber molt de greu perquè vaig pensar que en aquell moment el partit l'havia tirat en els peus dels cavalls, perquè tothom es havia manifestat a favor. És veritat que es portaveu del Partit Popular, el president del Partit Popular d'Eivissa, en José Vicente Maribos Cerçó, ja va fer sospitar en la seva intervenció, però bueno, aquesta sospita no deixava de ser un avís, però el que no esperava, crec que ningú, era aquesta abstenció, en su significat que té l'abstenció, però al final l'abstenció és no votar. I no té cap sentit. Vull dir, amb això, ben votat a favor o ben fet l'abstenció, segueix tot per endavant i segueix tot igual. Si vols fer un avís, el fas en premsa, el fas durant intervenció, el fas com siga, però al final acaba recolzant el que fa 20 anys que demana Formentera. Llavors, jo, és una postura que no la vull tildar d'error, de traïció ni de res, però crec que el Partit Popular hauria de sortir a explicar exactament i igual hauria de reconèixer que no és la millor decisió.
Diputat per Formentera al Parlament Balear, res, moltes gràcies per atendre'ns, bona sessió demà i bé, bon viatge amb aquest vent que se'ns aixeca dia sí dia també, eh?
Sí, moltíssimes gràcies pels desitjos.
Bé, Laura, un altre assumpte també de molt interès que ens ha ocupat durant aquests darrers dies, el que va passar el divendres a la nit a Sant Francesc, amb, sí, amb diversos episodis de violència entre joves, atenció. A veure...
Què va passar?
A què ens hem trobat? El que ha passat són 6 ferits lleus, d'acord? Per contusions. Lleus que van ser atesos i van rebre l'alta de seguida. Bé, el que hem pogut saber a través de contactes amb testimonis directes, també amb la Guàrdia Civil i amb la policia local i també amb l'àrea de salut, és que els fets es remunten al divendres al vespre. Es veu que abans del fet que ara us explicaré ja va haver-hi, diguem-ne, un precedent, un primer capítol inicial, quan un jove va tenir un conflicte amb dos altres més i després aquest jove va acudir amb altres joves al casal de joves de Sant Francesc, que just està al costat de Ràdio Illa, amb ganes de brega. A veure, com és habitual un divendres al vespre, doncs tant el casal com els voltants es troben concorreguts per bastants joves. Uh-huh. Què va passar? Doncs que, alarmats per aquesta bronca que s'atracava, doncs molts van entrar dins del casal. Allà van entrar al final uns i altres, no? Els que buscaven refugi i els que buscaven gresca. Carai. I tot plegat va acabar desfermant-se amb una baralla a cops de puny i emprant cadires, que va durar pocs segons. Això ho hem pogut comprovar tant pels testimonis directes d'aquesta situació com per alguns vídeos que hem pogut també consultar. La situació no va acabar aquí, sinó que a la nit doncs va haver-hi un acte vandàlic, en aquest cas, contra el centre de menors amb llançament de pedres contra aquestes instal·lacions. Bé, tant des de la Guàrdia Civil com des del Consell de Formentera han constatat que en la baralla aquesta hi havien implicats joves residents a Formentera i joves no acompanyats tutelats, o sigui, els migrants no acompanyats. Bé, val la pena també destacar un altre assumpte, perquè jo també he estat veient publicacions a xarxes socials, algunes crec que fins i tot malintencionades, en Clar. Què parlen que hi havia cuchillos de grandes dimensiones, que hi havia bats de béisbol. Bé, no hem trobat cap testimoni que ens parli de cuchillos de grandes dimensiones, ni de bats de béisbols, ni res per l'estil. És més, la Guàrdia Civil va fer escorcolls, la policia local també va fer escorcolls, va identificar i va escorcollar els joves implicats i no va trobar cap arma blanca. I això és una cosa que també el Consell ha volgut destacar en un comunicat que li vam sol·licitar més que res perquè aclarís aquesta situació. En tot cas, Òscar Portes va coordinar durant el matí del dissabte amb Guàrdia Civil, policia local, tècnics de benestar social, quina resposta s'havia de donar i, doncs bé, el que ha sol·licitat és, primer de tot, calma a la ciutadania. Uh-huh. Intentar, doncs, ser conscients que estem parlant de menors, que estem parlant de col·lectius vulnerables i que no s'ha d'alimentar ni l'odi ni la crispació. D'altra banda, també, des del Consell, doncs, s'han avançat ja una sèrie de mesures per intentar prevenir aquestes situacions. Bàsicament, doncs, seguiment i coordinació molt estret amb els cossos de seguretat, vigilància dels llocs on van els joves, tant al centre de menors com aquí, la zona del casal, etc. Els joves del centre de menors estan confinats fins a nova ordre i, de fet, també han traslladat des del Consell de Formentera la lògica preocupació pel que fa doncs, a les famílies i la ciutadania en general perquè veuen doncs, aquesta situació doncs, amb nervis i bé, amb molt de malestar.
Està bé també donar aquest missatge de tranquil·litat i no alimentar aquests discursos que, com tu deies, tenen aquest caràcter tot té la pinta de que són malintencionats, vaja, així que està bé enviar aquest missatge.
Sobretot per d'aquí surten, perquè jo, mira, Laura, ja parlant amb franquesa, si surten d'una persona que està a la barra del bar i mira, igual s'ha pres una copa de més i ho deixen a les xarxes socials, doncs bueno, bé, és com és, no? Però ja que surti d'alguns presumptes mitjans de comunicació i que parlin de cuchillos de grandes dimensions i de bates de béisbol, quan no hi ha cap indici al respecte d'això, em sembla que això ja és voler contaminar, voler intoxicar i desinformar.
Idò, no és el que fem, no és el que fem aquí, evidentment, així que està bé enviar aquest missatge i tu que has pogut veure les imatges i t'has pogut informar, està bé donar aquest missatge. Què més tenim, Pepo?
Va, mira, res, dos minutets. Aquesta setmana se celebren dues sessions més al Consell d'Entitats. Déu-n'hi-do. La setmana passada es van celebrar dues reunions sectorials, és a dir, és com un mini consell d'entitats, però només dedicat a la mobilitat. Tot plegat per definir el Formentera.eco, el sistema de regulació d'entrada de vehicles d'aquest 2026. Va haver-hi, doncs bé, una mica de malestar en algunes associacions de Formentera que no van ser convidades a participar en aquestes reunions sectorials. Van parlar no de participació ciutadana, sinó de participació selectiva. I bé, el que ens han explicat algunes associacions que sí que van participar en la sectorial és que en la sessió de demà dimarts i del divendres, la de demà dimarts, es presentaran dos propostes. Una, la que ja va guanyar en el Consell d'Entitats, aquell que va estar marcat per una majoritària abstenció, però tot i això va guanyar una opció, una opció que, diguem-ne, discrimina a favor dels vehicles menys contaminants, o, si no, una altra opció que seria repetir el Formentera Eco 2025 a l'espera que durant aquest 2026 es pugui consensuar doncs, alguna solució, alguna proposta de cara a l'any 2027. Bé, en principi, demà dimarts es presenten aquestes dues propostes i el divendres es votarien, a veure com acaba.
I dilluns vinent ens ho expliques.
Sí, 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 sí. I, bueno, i ja per acabar, Carnaval que ahir es va celebrar a Formentera, bon temps, la veritat és que sí, acompanyat de la batucada de Bloco Colorària, bé, molta imaginació, molt d'enginy i bastanta crítica també, a destacar la carrossa que va guanyar, en aquest cas, Supervivents de l'últim paradís del Mediterrani, en què, doncs bé, amb molta ocurrència, doncs exposaven com el nostre mar, els nostres recursos marins estan en perill. Al final, doncs, van oferir un ball de disfresses, DJ Javi Box i DJ Patgesa, presentat tot plegat per na Marta Vázquez, una companya periodista històrica del Formentera Avui.
Meravellós, cap de setmana, idò el que heu tingut, no, Pepo?
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, sí.
Idò, dilluns vinent, si no ens has d'explicar res durant la setmana, que per suposat, sempre que ho necessitis aquí estan els micros oberts, però si no és així, dilluns vinent ens expliques com ha anat aquesta nova reunió del Consell d'Entitats. Moltíssimes gràcies, Pepo.
A disposar de salut.
Fins la setmana vinent. Són les 12:58. Nosaltres ja enfilem al final del programa d'avui.
L'agenda.
Nieves García Gálvez, molt bon dia de nou.
Bon dia, Laura.
Preparadíssimes ja per repassar l'agenda cultural del dia i avui començam a Jesús per visitar l'exposició Obres en petit format.
El Centre Cultural de Jesús acull aquesta mostra d'obres que formen part de la col·lecció municipal de l'Ajuntament de Santa Eulària. La mostra es pot veure fins el 27 de febrer i avui està oberta des de les 4 fins a les 8 de la tarda.
Molt bé, molt bon pla per aquesta tarda de dilluns. I a Vilà també podem veure una altra exposició, Nusos Nus, d'en Empar Boix.
Sí, es tracta d'una mostra que analitza la dualitat cos-ment que convida a repensar qui som, no sols des del que pensem, sinó des del que vivim, sentim i encarnem en els nostres cossos. Es posa a la Sala Baleària, situada al número 17 de l'Avinguda de Santa Eulària, i es pot veure cada dia des de les 10 del matí i fins les 8 de la tarda, fins el dia 12 d'abril.
12 d'abril, encara tenim sí. temps. I doni ves, moltíssimes gràcies.
Fins demà.
I avui aprofitem aquests últims segons per felicitar el guitarrista britànic Andy Taylor, que va néixer tal dia com avui de l'any 1961, això vol dir que avui fa 65 anyets. Va ser membre de la banda de New Wave Duran Duran en la seva primera etapa, entre 1981 i 1986, i després ja va començar la seva carrera en solitari, va participar al projecte The Power Station. Després va tornar durant un temps a Duran Duran, però va tornar a marxar per diferències creatives amb la resta del grup. El que va tornar-hi, de nou, és una relació una mica tòxica, amb Duran Duran. Tornen, tallen. Però, en fi, avui el felicitam i ens acomiadam amb aquest de Reflex, un tema de Duran Duran de l'any 1984. Ho deixem aquí, demà tornem a IB3 Ràdio. Fins demà, bona tarda.